la violinista anglesa. Un podcast de la vida de la Mavis Baca Dowden. Capítol 5. Fent d'espia.
Els mesos anaven passant i miraculosament anàvem fent la nostra feina de passadors sense massa caigudes. Era terrible quan ens detenien algun jueu i sabíem que l'havien entregat de dret als alemanys del Portús. Alguns pilots ens els van intervenir i els van recloure un temps als campaments de concentració que tenien per tot Espanya. Però amb el curs de la guerra, quan ja no era tan clar que guanyaria Hitler, els cínics franquistes van començar a arrugar-se un xic i temperar la seva inquebrantable adhesió al Tercer Reich, per al qual fins i tot havien canviat l'hora oficial. Van veure's obligats a aparentar una certa neutralitat, oportunista com tot el que feien. Però el cert és que, d'amagatotis, nosaltres sabíem que Franco seguia enviant a Hitler tot el wolframi que li demanava, el mineral vital per fabricar les seves mortíferes armes de guerra. Poc abans, fins i tot havia enviat la divisió azul per fer-li costat al front de Rússia. Però amb el temps no van tenir més remei que deixar anar els pilots quan l'ambaixada britànica protestava massa. Tant de bo hagués protestat també per com tractaven els catalans. Però això no colaria per allò que amb el temps he après que anomenen la realpolitik, la que manté ben esclafades les minories que no entren als plans dels poderosos.
Avui ha passat una cosa inesperada. El senyor X m'ha fet passar el seu estudi i m'ha demanat si estava disposada a fer un pas més en el que ha anomenat la meva ascensió operativa. Ja no era un tema d'escortar un pilot al tren o de portar passaports a un pis franc. Volia que portés a terme una primera feina d'espionatge en tota regla. Jo sabia que això em podria suposar situacions més arriscades. No cal dir que les vaig assumir sense vacil·lar. I aquest mateix matí m'ha encomanat la primera tasca. He hagut de visitar un local al carrer Bilbao, on, sota la tapadora de ser una escola de música, tot feia suposar que hi havia instal·lada una impremta que produïa quantitats ingents de propaganda pro-nazi i antibritànica. Sabíem que després la distribuïen per tota la província de Barcelona i potser més enllà. I jo hi havia d'anar per veure si em podria treure informació amb el pretext, una mica poca solta, que m'havia equivocat de pis. En arribar en tramvia, prop de la casa, no cal dir que el meu cor ja anava embalat de cent. Deu ser aquí, això. Aquell portal d'allà, potser... Ningú diria que hi hagi una activitat industrial. Però aviam. Veig que el portal és obert i no sembla haver-hi porter. El segon pis, m'ha dit l'X, no? Pujo. Aviam si repasso el que haig de dir. I l'excusa que m'he equivocat de pis a la mínima que noti que sospiten de mi. La placa de la porta posa García Obregón. D'acord, diré que busco uns altres senyors García. És un nom ben comú. Aviam on tinc la targeta de visita que m'ha preparat l'X. Trucaré al timbre. Bon dia.
¿Qué quiere?
¿Está la señora de la casa? Por favor, dígale que vengo de Italia.
De Italia, dice. Pase y siéntese aquí en la sala.
Gracias, y dele mi tarjeta, si es tan amable. Ostres, tenen un piano de cua. Oh, quines ganes de tocar-lo. Mavis, comporta't i centra't en la missió. Mira la premsa que tenen en aquella tauleta. Revistes però alemanyes. Bingo. Però, ben pensat, potser no vol dir res. No són per tot arreu aquestes revistes? Però què sento ara jo? Juraria que és el so d'una màquina. Ostres, d'un rotatiu, diria. Com una que hi havia a la impremta catòlica de Sussex, que ens van portar a visitar amb l'escola. Això es posa interessant.
¿Usted es italiana?
Sí, de Roma.
¿Y dice que busca trabajo de maestra de música?
Sí, me dio su contacto, la madre superiora del Sagrado Corazón.
¿Quién? ¿La madre Mercedes? Ahí estudió mi hija.
Yo vengo recomendada por la congregación de Roma.
Pero no me diga que viene buscando faena, señorita. ¿Acaso no le dijo la madre Mercedes que ya no damos formación musical aquí?
Ah, pues no. Pero de hecho, más que con ella, hablé con la organista de la capilla, con Sor Manuela.
Pero el órgano no está destrozado. En todo caso, debe ser nueva. No la conozco.
Així de prop a l'abisme va anar la meva primera missió. Quasi caic a la primera. Amb una trucada d'aquella mare Mercedes, hagués pogut saber el frau que representava jo i la meva visita, amb les conseqüències que allò hagués pogut tenir. Podia haver aixecat la llebre sobre les nostres activitats d'espionatge davant les autoritats franquistes. El fet és que feia més d'un any que jo no tenia cap contacte amb el Sagrado Corazón. Allò de la germana organista m'ho havia hagut de treure de la màniga. Tot plegat m'hagués pogut costar ben car. Potser per això parlen de la sort dels principiants. A Mr. X no li he explicat massa detalls en el briefing, li encanten aquestes paraules, que vam celebrar després al seu despatx. De fet, m'ha felicitat per la missió, que va dir que havia estat un èxit. Hem pogut confirmar la localització d'una de les més actives impremtes de propaganda nazi de Barcelona, va dir. Però en realitat, per mi significava un considerable revés en haver hagut de tallar per precaució tot lligam amb el Sagrado Corazón. És un tema de simple seguretat, havia dit l'Equis, tot seriós, com sempre. Però com diuen els anglesos, no love lost, certament. És a dir, tampoc és que no visitar les monges em signifiqués un gran sacrifici, ja que tampoc no les trobava gaire a faltar. No sé, potser alguna. Però vaja, me les arreglaria. A la Manuela sí que no la trobaré a faltar. Vés a saber si no podria servir tot plegat perquè els alemanys els comprin un nou orgue a les del Sagrado Corazón. En tot cas, jo ara em dec enterament a la causa d'Anglaterra i dels aliats. Així que bon vent i barca nova, que dieu als catalans, no?
També hi havia d'haver moments d'humor en aquella trista i grisa Espanya de Franco, no? Ell, tan rabassut, tan desafiant, tan covard quan les coses ja no els anaven tan bé als col·legues nazis que l'havien encimbellat al poder. Però Mr. X sempre insistia que els falangistes no eren un enemic negligible, que eren molt cruels, potser precisament perquè eren tan covards i immorals, tan admiradors de Hitler com eren. El senyor X sempre li agradava de recordar com n'eren de sàdics implacables amb els pobres toros. No feien si fa no fa igual amb tots els qui no pensaven com ells? Deia que bona part de la població catalana, la supervivent que romania al país, la que havia estat derrotada a la guerra i que no havia marxat a l'exili, era sotmesa a aquella mateixa ferotge repressió de caire taurí. I a fe que era així.
He anat a visitar una casa d'acollida nova en un suburbi de Barcelona. Fer la coneixença dels inquilins ha estat tan sorprenent com agradable. Es tracta de la casa de la família Ferrer, una parella amb fills ja grans. La mare és irlandesa, una dona diminuta, però molt trempada i assertiva, de County Cork. No para quieta, la dona. La veritat és que parlant anglès amb algú més que el senyor X m'hagués estat tot un luxe. Però ella insistia en parlar-me en un català prou competent. Havia vingut a Barcelona a fer de mainadera d'una família acomodada de Sarrià i s'havia enamorat del senyor Ferrer, el xofer de la família. Era petita, dinàmica i expressiva. Tot el contrari del seu marit, que era gros, amable, però de poques paraules. Senyora Ferrer, estem buscant una habitació on hi pugueu allotjar uns dies un oficial d'un grup de soldats francesos evadits. Es diu Charles. Ens podeu ajudar?
Quan us hem dit mai que no, m'avis?
Esperava que reaccionaríeu així. Mai ens falleu.
Ens hem d'ajudar els uns als altres en temps de tanta maldat. Però parlem de coses importants. No permetré que marxis sense prendre una tassa de te.
Doncs sí, yes, please. Feia temps que no em prenia. I veig que tens la meva marca favorita, Twinings. Sí, em fa de temps que no en trobo. El que comprava al colmado tenia gust de fulla podrida.
Sóc l'única de la casa que em prenc, la veritat. Sabies que els irlandesos som els qui més en prenem del món?
Sempre que no comptis el mate dels uruguaians com a te.
La cosa és guanyar-los als anglesos.
Ai, així touché.
A l'oficial francès aquest ja el pots portar demà si vols. Sols és qüestió de canviar els llençols de l'habitació del noi. Ell pot dormir al sofà, que per això és jove.
Però, Xenet, ja saps que comporta riscos això que et demanem.
Si venen a la porta, l'amagarem a l'eixida. Hi ha una mena de cau al darrere.
Si arriben a la casa, molt em temo que ho tindrem tot perdut. Ho deixen tot potes en l'aire. Són uns bèsties.
Entre tots, prendrem les mesures més severes de seguretat perquè tot vagi bé.
Sí, ja us informaré de tot el que heu de fer. Avui el senyor X m'ha trucat en un to quasi histèric, del tot desconegut en ell. S'ha despatxat a gust contra tot el que era francès. La Torre Eiffel, el Moet Chandon, el Camembert i el Pas du Calais. No estem per regalar res als gals després de la traïció de Pétain. A l'X li he demanat que es calmés i m'expliqués què havia passat. I em diu que un dels companys del Charles, de nom Etienne, allotjat en una altra casa franca, ha fet una bestiesa. Però una bestiesa de l'alçada del Mont Blanc. Se li havia dit de mantenir un perfil baix sense sortir de casa, ni que la bombardegessin. I no se li ha ocorregut altra cosa que anar de bars. El pitjor és que duia una llibreta a la butxaca amb tot de noms i adreces, entre els quals temem que hi pugui haver la dels seus companys, en Martin i en Charles. Es veu que hi tenia apuntat el nom de tot de dones de la vida amb qui havia connectat, diguem. I és clar, això és molt comprometedor per a tothom. Hi va i el detenen. La veritat, no m'estranya la fúria de l'X. A més, segur que li han trobat la llibreta perquè la policia no ha trigat ni una hora a visitar el pis franc que li havíem trobat. Ara només ens queda resar que no hi tingués apuntada l'adreça dels Ferrer on hi tenim en Charles. O que l'Etienne aquest no l'estiressin de la llengua. Perquè si és així, estem perduts. Que segons ha dit l'X, és en francès, segur que cantava més que l'Edith Piaf. I efectivament, no ha trigat gaire en produir-se el desastre. Perquè mentre l'X i jo menjàvem a Cremadent un dinar que havia preparat ell a casa seva, de sobte, ha esclatat el cas en tot el seu dramatisme.
What the hell? Qui collons pot ser això?
Vols que obri?
No. Tu queda't aquí i amaga't a l'amagatall de l'armari si és la policia. I té, agafa la capsa amb tot el que tenim a caixa. Ja vinc, ja vinc!
Ah, monsieur, quina sort que us trobo a casa.
Què ha passat, Charles? Esteu bé?
Han vingut a la casa, dos polis de paisà, un d'espanyol i un d'alemany. De la Gestapo, diria.
Segur que és per la ximpleria del seu subordinat, Etienne.
Oui, c'est ça. Això li costarà un consell de guerra.
Deixis de consells de guerra, mon coronel, i anem al gra. Què ha passat?
Doncs han entrat demanant per mi. La senyora Ferrer els ha pogut entretenir uns instants que m'ha permès de baixar per l'escala que dona accés al pati on tenen el galliner. Ha anat pels pèls que no m'enxampessin. Ho han escorcollat tot, però miraculosament no han baixat al pati.
Però han trobat coses teves?
No. Ja ho tenia tot el galliner per si de cas. Només el llit desfet, que no sembla que els hagi cridat massa l'atenció.
I què has fet?
Doncs saltar corrents per la paret de la casa quan han marxat. Però al carrer del darrere he vist que hi havia dos vigilants més. Per sort no m'han vist i he pogut agafar un taxi per venir fins aquí.
Doncs ha estat una sort, perquè igualment hem begut oli. D'acord que no us han agafat, però saben que Can Ferrer és un pis franc i ara els faran la vida impossible. De moment t'hauràs de quedar aquí.
Vols dir que ens hi podem arriscar? Si cau aquest pis, el teu, se'n va tot en orris.
Sí, tens raó. No sé en què pensava.
Pour moi, no feu res que comprometi la seguretat de la vostra organització.
Gràcies, Charles. Efectivament, crec que haurem de trobar una altra solució.
Tenim el sabater republicà, que ens podria ajudar, potser. Sempre s'ofereix. Només de l'olor de cuir florit que hi ha al taller, dubto que ni els de la Gestapo passessin a escorcollar-ne la rera botiga.
Doncs bé, Mavis, tu el coneixes. Planteja-li i ja veurem. No és que tinguem massa opcions. Ara per ara tenim tots els pisos ocupats.
Recordo que aquella mateixa tarda Mr. X em va enviar Cal Sabater. Era un home petit, entaforat en una mena de baix que dubto que tingués les més mínimes condicions de salubritat per treballar-hi. Però en Felip, que així es deia, era d'aquella classe de mestres catalans a prova de bomba que sempre et rebien amb un somriure amable. Un dia li havia portat les meves atrotinades sabates a arreglar. Eren les úniques que havia portat des de la meva arribada a Barcelona. Ja d'entrada vaig veure que era dels nostres. Com que era catalanista i pro-aliat, sempre em demanava: «Què, Mavis? Com anem?» Era un home savi, d'aquells sense estudis però savi, que quan li portava sabates sempre deia que a les sabates, i com les gastem, queda gravat com som de caràcter els qui les porten. De mi deia que era lluitadora i valenta. No sé què diantres hi devia veure. Un dia, per curiositat, li vaig portar unes sabates de l'X. Les va mirar i em va dir de seguida que eren les d'un home hermètic, detallista i segurament no peninsular, potser nòrdic. Amb l'X ens van fer un bon tip de riure.
Home, Miss Mavis, què? Avui no em portes feina, que vens sense sabates? A què dec l'honor?
Bon dia. Molt em temo que feina d'una altra classe, Felip.
Així tancaré la porta, que no se'ns coli cap franquista. Res, així estarem tranquils.
No et faré perdre gaire temps.
Almenys digues-me que estem començant a guanyar la guerra. És tot el que necessito per posar-me a to.
Ojalà, Felip. O, com dieu, tant de bo.
Sí, tant de bo. Aquests nazis seran de mal doblegar, em temo. Però digues, què tenim avui?
Tinc un amic.
Ah, ja t'entenc. I no és per fer-li una sabata, suposo.
Em temo que no, Felip.
Tu el que vols és que l'amagui, oi? Què és? Aviador anglès? Un jueu refugiat? Un maquis?
Doncs no, sento decebre't. Serà un francès. I ja sé que els catalans potser no us acaben de fer el pes, els francesos.
Mentre sigui aliat, no hi tinc res a dir. Ara, que no sigui com un client patainista que tinc que tota l'estona em despotrica d'en Churchill i de De Gaulle. Però calla. Cridaré la dona, que també ha de dir la seva. Maria! Maria, vine!
Ja vinc! Hola, Mavis, com vas? Espero que no estiguis corrent massa perills, que ja et conec.
D'això us venia a parlar, però potser ara el perill serà per vosaltres.
Què hem de fer? Farem el que sigui.
Guardar un oficial francès uns dies fins que el puguem evacuar a Lisboa. Us hi avindríeu?
Oi que no hi tindríem inconvenient, Maria? Enlloc estarà millor que aquí. Almenys sortirà amb les botes apedaçades i lluentes.
Aquella va ser una de les nostres operacions més reeixides. Vam amagar un oficial de graduació de la France Libre i vam assegurar el primer pas del seu trànsit a Anglaterra, on es trobaria amb De Gaulle. Era una fita no menyspreable. Encara recordo el moment en què va poder marxar de la sabateria d'en Felip i la Maria. Hi havia l'X en persona, per l'especial ocasió. Jo estava ajudant en Charles a lligar el farcellet de menjar que li havien preparat per al viatge.
Vosaltres, els anglesos, teniu més sang freda de la que em pensava. Mon Dieu, com us adapteu a les circumstàncies? Com dimonis ho feu?
Us diré un secret, coronel. El fet és que ho trobo tot molt divertit. Em sento com si estigués a primera fila de la platea d'un gran teatre sense haver pagat l'entrada. Per cert, coronel Charles, vull obsequiar-vos amb aquesta medalla d'argent que porto penjada al coll. Diuen que porta una relíquia del meu sant patró, Francesc d'Assís. Me la van donar uns frares a Itàlia. Tingueu.
Très gentil, mademoiselle. Crec que es mereixeria un portador més piadós que no pas jo. Mediancir, si he de fer un miracle, mai sobrarà. El que em sap greu és que quedarà desprotegit de vostè.
No patiu. El que és segur és que us protegirà a vos. Li he promès al sant que donaré 5 pessetes als pobres si arribeu a Anglaterra sa i estalvi. Però només 3 si és amb complicacions.
Quà, mademoiselle? Si ho he entès bé, vostè negocia amb els sants?
Ja se sap, no es pot discutir de mística celestial amb una violinista.
Ja ho veig. Crec que puc donar per segur el meu pas a la vostra Anglaterra, doncs.
I així va ser. Amb la frase «Au revoir, jusqu'à pres la victòria, mes braves amis», es va acomiadar sota la intensa pluja barcelonina. Aquell coronel francès i els seus acompanyants van ser un dels centenars, potser milers de refugiats, que el nostre operatiu va aconseguir fer arribar a la llibertat, tot escapant de l'Europa ocupada, sotmès als dictadors Hitler, Mussolini i Francisco Franco. Per cert, el poca-solta de l'Etienne ho va pagar amb uns mesos en un camp de presoners de guerra. Ja li va estar bé. El cert és que el coronel Charles va ser el primer refugiat feliçment evacuat amb qui em vaig tornar a trobar abans, fins i tot, de la fi de la Guerra Mundial. Va ser en un club selecte del West End londinenc, on feien una festa en honor als oficials francesos. Allà em va explicar la seva aventura, vestit amb l'uniforme de comandant dels combatents francesos lliures. I en un moment del sopar va treure de la butxaca del pit la medalla d'argent que jo li havia donat, tot assegurant-me que l'havia protegit durant totes les batalles en què havia combatut. I ara penso, pel que m'havia de passar a mi, potser hagués pagat més la pena que me l'hagués quedada jo aquella medalla. Potser m'hagués protegit de passar pel terrible tràngol que poc després de la seva marxa de Barcelona estava a punt de patir.